també volíem parlar avui sobre com s'ha d'actuar legalment davant d'un cas d'un accident de trànsit, quines són les penes també que poden caure els responsables, i concretament ens centrarem sobre què passa quan un cotxe doncs atropella a un ciclista, que és el cas que avui ens ocupa. Per això en volem parlar amb l'advocat especialitzat en responsabilitat civil i penal en accidents de trànsit, és el senyor José Pérez Tirado. Senyor Pérez, bon dia.
Hola, bon dia.
En aquest cas concret que escoltàvem d'aquest accident amb aquests dos ciclistes morts d'ahir a Castellbisbal, amb quina pena es podria sentenciar un cas com aquest, també tenint en compte que l'autor dels fets, el conductor d'aquest vehicle, doncs va fugir i no va socórrer els ciclistes?
Bé, bueno, va haver una modificació en el Codi Penal en el març de l'any 2019. En aquest cas, com ja han dos persones que van morir en l'accident, se pot aplicar una agravació, pot haver una pena que va des de 4 anys i un dia de presó fins a 6 anys de presó, no? Mm-hmm. Per la causa de que hi han dos morts, no?, en l'accident, és aquesta modificació. Abans podríem dir que no hi havia cap diferència en la pena, anava la pena d'un any a 4 anys, haguessin un mort, haguessin 4 o haguessin 8 morts, no? Per aquesta modificació que va haver en el març del 2019, ara sí, ara en aquest cas, haver provocat la mort de dos o més persones i lesions a unes altres persones, se li pot augmentar un grau la pena, i per tant la pena per lo que és l'homicidi estaria entre 4 anys i un dia, això seria la pena mínima, fins a 6 anys. Després vindria un segon delicte, no?, que és el delicte de fugida, sí, que també és un delicte que se va introduir en el nostre Codi Penal en març del 2019, sí, una reivindicació que van fer en associacions de víctimes, en Stop Accidents, del qual sóc el seu assessor jurídic, i aquí se li podrà aplicar també aquest, el que es diu en el Codi, delito de abandono del lugar de l'accident, és fugida, no? I en aquest cas hi ha una pena complementària que podria anar en una presó de 6 mesos a 4 anys, no? A més d'això vindrien les retirades del permís de conduir, que per la primera, per lo que és l'homicidi, podria arribar fins a 6 anys, i per lo que és la fugida podria arribar a 4 anys de retirada del permís.
Estem parlant de màxims, permís, de terminis màxims.
Sí, podem parlar de màxim i de mínims, no? En mínims, sí, sí, seria 4 anys i un dia per lo que és l'homicidi, i mínims 6 mesos en lo que fa referència a lo que és el delicte de fugida, no? Mm-hmm. El problema després vindrà de la nostra justícia, no? He sentit algunes paraules de que són bones aquestes reaccions, aquestes solucions. No, no, la justícia és un desastre. És a dir, la justícia és un desastre, i ara hi ha la notícia del terrible accident d'ahir. Però, bueno, el 6 d'agost de l'any 2000, fa exactament 2 anys, va haver també un accident de 5 ciclistes en Sant Pere de Vilamajor. S'han complert 2 anys, sí, està en el juzgat número 4 de Granollers i encara està en la fase d'instrucció. Sí. 2 anys sense judici, i segurament passaran 2 anys més per arribar a celebrar-se el judici. La gent el que no coneix encara és que després d'aquestes terribles accidents, els imprudents que fan aquests accidents, després resulta que passen 3, 4, 5, 6 anys sense celebrar-se un judici, perquè la nostra justícia està absolutament col·lapsada i és una vergonya per les víctimes. És el que diem nosaltres, som atropellades diverses vegades. Després de l'accident, després quan entres en els tribunals, la lentitud del nostre sistema judicial, i sobre això les conselleries de justícia o el Ministeri de Justícia a Madrid no fan res.
Mm-hmm. En aquest cas concret d'aquest accident d'ahir a Castellbisbal, pot ser que aquesta persona hagi d'ingressar a presó provisionalment fins que se celebri el judici?
Pues podria, el jutge ho tindrà que acordar, però també nosaltres tenim un codi penal de buenismo, és a dir, en aquest sentit, si aquesta persona demostra que té una residència habitual, que té un treball, és excepcional l'aplicació de la presó provisional en els accidents de trànsit. Excepcional. És una vergonya, és una altra situació en la qual les víctimes es troben absolutament defraudades en el sistema judicial, perquè no és qüestió que aquesta persona passi un temps recapacitant, no? No, no, doncs el més normal és que sí. No entrarà en presó provisional. Evidentment, els abogats que portin a la sortida suposo que la sol·licitaran i possiblement la fiscalia també la sol·licitarà, però els nostres jutges, pues, li costa moltíssim aplicar aquesta presó provisional i llavors queden en llibertat, sí, se li retira a vegades el permís de conduir durant aquest temps, però després es passen 2 anys, a vegades no se li retira el permís de conduir perquè diuen que fins que no hi ha condena ferma no se li té que retirar perquè és presumptament encara investigat només i per tant a vegades estan durant 2, 3, 4 anys, continuen conduint, continuen fent la seva vida mentre unes altres persones l'han perdut de forma terrible, no? Llavors, en uns altres països, aquest juici se celebraria a França, per exemple, el tenim aquí a menys de 200 quilòmetres, el juici penal se celebraria aproximadament en 3-4 mesos. Després vindria la qüestió civil, les indemnitzacions, i depèn de que algun lesionat es recuperi més d'hora o més tard, etc. No, no, aquí volem fer una economia de fer-lo tot junt, i llavors el procediment penal per juzgar un tema que es podria juzgar una vegada acabat l'atestat, donar-li 3 mesos de temps a l'investigat perquè pogués aportar totes les proves, fessi la seva defensa i pogués fer el judici en 3, 4, 5, 6 mesos. No, com ara està passant, 3, 4, 5 anys. I després inclús se li s'apliquen reducció de la pena perquè diuen que hi ha hagut unes dilacions del procediment, dilacions indebides, perquè resulta que el procediment ha sigut molt lent i, per tant, a l'investigat, en aquell moment ja acusat, resulta que se li redueix una mica la pena per aquest retard del nostre sistema judicial. Llavors, és molt maco el que expliquen els polítics, però la realitat és que la Conselleria de Justícia no fa res en aquest tema i passen els anys, anys i anys, sense que la víctima i els seus familiars tinguin, vegin que es fa justícia, que realment se li aplica a aquesta persona el nostre Codi Penal. Estem lluitant contínuament per reformes del Codi Penal, aquesta es va aconseguir en el 2019, i ara tenim una que en teoria té que sortir en el mes de setembre, perquè com també es va posar una frase que diu el Codi, apreciada la entidad, por el juez o el tribunal, bueno, últimament molts accidents els jutges els arxiven directament, no? No, bueno, això ha sigut una distracció, vinga, que es reclamin les indemnitzacions però que no hi hagi procés penal, no? És a dir, i ara estem lluitant per una altra reforma del Codi Penal que segurament va al Senat, concretament el dia 1 de setembre, este que debatia en el Senat, no? Però després ve el problema fundamental, per què no se celebren els judicis 3, 4, 5 mesos.
I sobre això que em deia, també m'ha creat l'atenció que en un cas com aquest, no? com tan greu com el d'ahir, en aquest cas el conductor doncs, pot ser que no vagi a presó provisional, que vostè em deia doncs, que és el més probable que passi, però és que tampoc hi ha una retirada immediata del carnet. Vull dir que aquesta persona la setmana que ve pot estar conduint de nou, si no ho entès malament.
Confiem, el jutge tindrà que decidir diverses coses, presó provisional, retirada provisional del permís de conduir, retirada del passaport perquè aquesta persona no pugui fugir, perquè si ja és un senyor que va fugir de l'accident, tindríem que tindre molt de compte, si no fugirà quan sàpigui les penes de presó que li poden vindre, per tant aquest seria un argument per la presó provisional, però clar, com la lentitud de la justícia, és que això és una pescadilla que es mossega la cua, no? És a dir, el problema és el col·lapso judicial. En Rubí té 8 juzgats. Això ha passat a Castellbisbal i, per tant, hi ha 8 juzgats. A veure, quin juzgat li tocarà? Són juzgats mixtes, juzgats que són de primera instància de temes civils i de temes penals al mateix temps. Un jutge té que fer de civil i té que fer de penal. És que la nostra justícia és un desastre. És un desastre. I llavors ara tenim, lamentablement, la notícia d'ahir, però després aquestes familiars que van atropellar 5 ciclistes el 6 d'agost del 2000 a Sant Pere de Vilamajor fa 2 anys, s'ha complert el 6 d'agost, i encara està en la fase d'instrucció. És a dir, escolti, un senyor que també va fer un accident de característiques molt similars, en alcohol, en aquest cas, atropellant ciclistes, 2 anys sense judici, i encara faltaran 2 més. Aquest és el desastre que després, moltes vegades, bueno, es viu la notícia quan passa l'accident durant uns primers dies, però no hi ha solucions ni reaccions judicials, i tot això queda després, desgraciadament, el que nosaltres diem la doble victimització. La víctima és golpejada diverses vegades, en aquest cas ja no per el cotxe, sinó pel nostre sistema judicial.
Suposa el mateix agreujant, per exemple, si el conductor anés begut, que si supera la velocitat permesa o per exemple, estigués distret amb el telèfon mòbil?
Moltes vegades hi hauria una altra si de seguida l'haguessin pogut detindre i l'haguessin fet les proves, haguessin pogut haver també un altre delicte de seguretat vial, que seria el conduir en alcohol. Moltes vegades al darrere d'aquest delicte de fugida, pues està precisament això, no? És a dir, està l'alcohol, estan les drogues, estan que, bueno, es tracta d'esquivar la justícia perquè en aquell moment no se li fan les proves, i si al final se li acaba fent la detenció al cap de determinades hores, pues després vindrà un argument, no? És que es va prendre algun whisky per estar més tranquil, i llavors trataran d'alguna forma d'evitar l'acumulació d'uns altres delictes que possiblement estaven també al darrere de la fugida. Hi ha circumstàncies, a vegades és sobretot ser conscient la persona. Pensi que el delicte de lo que és l'homicidi és una imprudència, perquè en teoria he de suposar que no és intencionat atropellar els ciclistes, és un imprudent, però en canvi l'altre és un delicte intencionat, doloso en el sentit de que intencionadament decideixes anar-te, no? És el que diu el codi, que és una maldat intrínseca, és una maldat de després d'haver produït el sinistre, agafar i anar-te, no? Això és intencionat, i llavors són 2 delictes separats. No, difícilment es podrà acumular un altre, perquè, bueno, si la detenció és al cap d'uns minuts, sí, perquè se li fan proves, però si se li fa la detenció al cap d'unes hores, bueno, ja s'inventen arguments per intentar dissimular l'alcohol o les drogues, que a vegades són les causes que fan que algunes persones tan desalmades, pues, el que facin és abandonar el joc, no? I això, gràcies a aquesta modificació del Codi Penal, perquè abans només teníem un delicte que era la omissió del deure d'atendre les víctimes, i llavors els jutges no l'aplicaven perquè deien la víctima no ha quedado desamparada, otras personas se quedaron y le ayudaron, etcétera, no? Llavors no se podria aplicar la omissió perquè feia falta que la víctima quedessi en total desamparo. Per això les associacions de víctimes van lluitar i van aconseguir que des del dia 3 de març del 2019 tinguem aquest delicte, diguéssim, nou en el nostre Codi Penal, antic en còdics alemans, francesos, etc., però nosaltres no el teníem, i ara, almenys des del 3 de març del 2019, el tenim, no? El que passa que el tenim i quasi no l'apliquem, perquè estan encara pendents de que celebrin els judicis de molts d'aquestes fugides, no? Per l'altre problema, que és el desastre judicial, el col·lapse judicial. Sí, sí. El que aquest terrible accident, segurament arribarà el 2025, el 2026, i serà quan aquesta persona desalmada potser sigui juzgada. I mentre, potser tindrà una vida tranquil·la, com molt, potser sí, li retiraran el carnet de forma provisional. Confio que almenys, ojo, si després acredita que és un professional de la conducció i que per tant el carnet és el seu sistema de vida, ojo, que pot haver el jutge que diga no li trec llavors el carnet, és a dir, perquè no li baixa a treure la seva professió fins que no arribi la condena, no? I la condena arriba, com jo dic, clar, aquí seria molt maco parlar en la Conselleria de Justícia i que ens expliqui per què lluïssis triguen 2, 3, 4 anys.
En fi, crec que ha quedat clar, doncs, aquesta situació també de la justícia relacionada, doncs, en aquest cas concret, doncs, amb aquest tipus d'accidents, però que evidentment té també a veure amb un sentit més ampli de la justícia. José Pérez Tirado és advocat especialitzat en responsabilitat civil i penal en accidents de trànsit, i avui també volíem parlar amb ell, doncs, perquè ens expliqués una mica totes les circumstàncies i tot el procés judicial que pot envoltar escoltar un cas com el que es va veure ahir a Castellbisbal amb aquests dos ciclistes morts. Senyor José Pérez Tirado, moltes gràcies també per atendre'ns.
Gràcies a vostès.
Adéu, bon dia.